i també amb el que ell considerava que era viure-la de la millor manera possible.
I el periodista Marcel·lí Joan, que va ser delegat de mitjans de comunicació també en Ricard Maria Carles, ha destacat que el cardenal va ser un home de Joan Pau II, gran home d'església, i que, com a bona persona que era, va fer el que va poder per solucionar els grans problemes que li van venir a sobre.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Antio Xixona.
Turrón, turrón.
T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:06, benvinguts al Zona Mixta. Barça i Getafe disputaran els vuitens de final de la Copa del Rei. Serà una de les eliminatòries. Els blaugrana van superar 3-0 Cartagena, resultat que ja va avançar el nostre company Roger Castillo. Molt bé, Roger, grande. I el Getafe, que va golejar el Girona 4-1, els catalans tanquen així la seva participació en el torneig del Cau i ja poden centrar-se exclusivament en la Lliga, on necessiten reaccionar després de 5 jornades sense guanyar i estan ara mateix a tocar de la zona de descens. Avui dos catalans més en acció en aquesta Copa, en els setzens de final de tornada, el Lleida Esportiu que visita el Villamarín amb l'eliminatòria en contra 1-2, però amb ganes de donar guerra. En canvi, partit de tràmit, el que podem considerar el del Calderón entre l'Atlètic i el Sant Andreu, després del 0-4 de l'anada favorable als matalassers. Per últim, l'Espanyol ja sap que si demà elimina el Jaén, a vuitens es trobaria amb una altra segona, l'Alcorcón, que va superar el Granada en els llançaments de penal.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Quina llàstima que el Roger Castillo no jugués uns aurets al Botemania o alguna de les cases d'apostes.
Podria haver-ho fet, normalment ho perdria, això també t'ho dic, però ara que ja tinc la línia d'aquesta d'endeví ben agafada, avui pronostico un 1-3 i un 0-5.
Un 1-3 d'aquí, del Lleida Esportiu?
Clar, i un 0-5 del Sant Andreu.
Ja.
Home, ara que ja ho encerto, jo em llenço a la piscina.
Escolta'm, no em ficaré amb tu.
No
em ficaré amb tu, perquè jo perdo normalment. Vaig dir 5 golets que faria el Barça i es va quedar amb 3. Van voler fer cas, però en fi.
A 5-7, vas dir.
Sí. Escolta'm, repassem la resta d'informacions destacades del món de l'esport. Per exemple, aquesta tarda l'Espanyol presentarà dos documentals sobre la figura de l'etern Dani Jarque.
Seran una sessió al Cinema Esplau de Cornellà de Llobregat en què els convidats podran veure dos treballs, Dani Jarque, l'etern capità, realitzat per Bakery Group, i Marcats pel 21, un documental a càrrec de Televisió de Catalunya. En plan esportiva, l'equip entrenarà també aquesta tarda.
Aquest migdia, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern presenta temporada.
Ho ha fet amb un acte al Museu Colet de Barcelona que compta amb la participació d'esportistes i representants institucionals. La temporada intentarà complir els objectius marcats en el pla estratègic aprovat fa tot just l'any passat i tindrà com a referent internacional, evidentment, els Jocs Olímpics de Sochi.
Bones notícies, la selecció espanyola d'hoquei patins debuta amb triomf contundent a l'europeu femení.
Un triomf claríssim, 0-5 contra la selecció francesa que s'havia convertit en una petita bèstia negra en les darreres competicions per les jugadores d'Alberto Mazón. En l'altre partit, Portugal va superar Itàlia amb solvència. Les italianes, per cert, seran avui les rivals de Kate Ortega i companyia.
I Quim Paüls, nou seleccionador espanyol masculí.
El tenis de Terrassa agafa el relleu de Carlos Felice, que fa tot just una setmana va anunciar que deixava el càrrec després de 8 anys d'èxits. Paüls era fins ara el seleccionador estatal júnior i ajudant també de l'equip absolut. Evidentment, té un palmarès envejable com a jugador i entrenador, especialment a les files del Barça.
I avui acabarem programa amb una de les dues seccions del dimecres.
Tindrem un protagonista molt especial al Planeta Aigua, ja que parlarem amb Jordi Murió, un dels referents de la natació catalana, que ens parlarà de l'evolució de Mireia Belmonte. I avui li donem un petit descans més que merescut, merescudíssim, podríem dir, al Benja Villegas i al seu pop esport, que tornaran amb força i moltes novetats al 2014.
I avui al Zona Mixta també parlarem de la campanya Reis per a Tothom, que enguany arriba a la 16a edició, amb un objectiu claríssim i que nosaltres recolzem, que cap nen ni jove es queda sense cap joguina.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat esportiva Dani Jarque.
Dues i deu minuts, l'Espanyol s'entrenarà aquesta tarda, però la notícia és que a partir de les 4 de la tarda el Club Blanquiblau presentarà dos documentals sobre la figura de Dani Jarque. Serà al Cinema Esplau en una sessió oberta per a la premsa i alguns convidats del Club Blanquiblau. Saludem a l'Ignacio Miguel. Ignacio, com estàs? Bona tarda.
Hola, Dani. Bona tarda.
Com estem? Tot bé?
Bien. A la espera de, como bien decías, poder disfrutar de esas imágenes inéditas de estos dos documentales de Dani Jarque, uno que hace Backers Group, otro que hace TV3, además TV3 lo lanzará a la audiencia el día 26 de diciembre, el día de San Esteban, en prime time lo podrá ver todo el mundo en Sport3. Este se llama Marcats pel 21, no sé si lo he dicho bien en catalán, porque ya sabes que el mío catalán es poquet.
Bueno, vas aprenent, vas aprenent.
Y luego Dani Jarque, el eterno capitán. Esto es la de Backers Group, también bueno, aprovechan la cita de concentrarnos a la prensa y, como bien decías, algunos invitados del club en el Esplau, en la sala 11, para poder disfrutar o poder ver inéditamente estos dos pequeños reportajes del gran y eterno capitán Dani Jarque. Y también a la espera de qué pasará esta tarde, porque a las 6 Javier Aguirre ha citado a todos los hombres del Español, de la primera plantilla, para entrenar, para preparar ese partido que nos enfrenta mañana al Jaén a las 7:30 de la tarde en Cornellà del Prat. Hoy, después del entrenamiento, yo creo que en torno a las 8 ya conoceremos la lista de convocados y además, como siempre, como es habitual, Javier Aguirre hablará ante los medios de comunicación dando las explicaciones que él considere sobre esta lista y sobre el partido que nos espera.
Doncs un partit molt important per l'Espanyol, ha de fer bo aquest 2-2 i guanyar com sigui el Jaén. Recordem que l'Alcorcón ja espera rival, eh? Si l'Espanyol elimina el Jaén o el Jaén fa el mateix amb l'Espanyol, doncs el rival d'uns o altres a vuitens de final serà l'Alcorcón. Veurem a veure què passa demà a Cornellà al Prat. Hora estranya, aquest 8:15 de la tarda, a veure quanta gent doncs pot anar demà a veure aquest partit entre Espanyol i Jaén. Recordem que hi ha doncs entrades a un preu força baixos, també hi ha doncs la possibilitat de que els socis treguin dues entrades a preus molt baixos, a veure si aconseguim que presenti una bona entrada demà a l'estadi de Cornellà al Prat. Ignacio, demà parlem de l'última hora del partit, si et sembla, al migdia, d'acord?
Perfecto, pues mañana seguimos en contacto y contamos a ver si ha pasado algo en un día. En un día seguro voy a haber convocatoria, voy a ver mañana cómo está todo.
I tant que sí. Gràcies, Ignacio, que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Perfecto, Dani, un saludo.
Adéu.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel. When you
walk. Futbol català.
Hold your head up high.
I avui és un dia especial per un equip català. Bé, de fet, dos. El Lleida Esportiu, que 8:15 visita el Benito Villamarín per jugar davant del Betis. Ahir parlàvem amb Biel Medina, que tenen ganes de remuntar el 1-2 favorable als verdiblancs del maig d'anada. A veure com està l'expedició del Sant Andreu, que avui visita el Vicente Calderón, un maig que és especial per tota l'expedició quadribarrada, però també molt especial per al Quim Araujo, que és seguidor de l'Atlético. Quim, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va aquest cuquet?
Bé, bueno, acabem d'arribar a Madrid i, bueno, i hem vingut amb moltíssimes ganes de gaudir d'aquest dia.
Com a mínim a marcar un gol, no? Hem de fer algun golet a aquesta gent, si es pot, no?
Estaria bé, però, bueno, és molt complicat, no? I el que hem de fer és disfrutar del camp, de l'experiència, que és el més important, per sobre de tot, no? O sigui, tot el que vingui de més és benvingut sigui.
I també viatjar amb el tren d'alta velocitat, no? Cap aquí a Madrid, amb els companys, no sé, això també deu ajudar a fer pinya de cara a la Lliga, no?
Sí, tot ajuda, no? A més, també moltes experiències noves, no? També mai havia agafat l'AVE, hem agafat l'AVE, hem vingut tots junts, ha estat molt un viatge bastant còmode i ara, bueno, ara estem aquí i, bueno, és fer pinya, estem tots junts, ens ho passem bé, hem vingut tota la plantilla, inclús el jugador del juvenil i, bueno, estem aquí per gaudir d'això i la veritat és que ho estem passant bé.
I afició, què tal? Ha viatjat també afició cap aquí, cap al Calderón?
Sí, ha viatjat d'afició, la majoria ha viatjat pel seu compte, el nostre AVE hi havia un grupet petit d'aficionats i, bueno, cadascú ha viatjat com ha pogut, a la seva, per seu compte, però sí que hi haurà representació andreuenca aquí al Calderón.
Molt bé, i aquesta nit fareu nit a Madrid o tornareu després del partit? Com va això?
Hem de fer nit perquè no arribem a l'AVE de tornada i, bueno, juguem i farem nit i demà d'hora tornarem que hem d'entrenar demà i tot això, hem de preparar el partit per diumenge.
Com ho veus això? Primera victòria de la temporada lluny del Narcisal al Calderón, sona bé?
Home, sonaria molt bé, no? Però és molt difícil, no? Si hem de mirar enrere, fa 3 dies aquí va guanyar 3-0 a un tot València i nosaltres venim futbol modest i, bueno, és impensable, no? Però, bueno, el futbol mai se sap i intentarem disfrutar sobretot i ja et dic, el que vingui de més, si és positiu, doncs molt millor.
Tu a l'Atlético te'l tens apamat, mires els partits, ja hem dit que ets seguidor, però jugar contra ells, quan t'enfrontes cara a cara, encara veus que el que està fent Simeone és molt més bèstia del que pots veure per la tele. Van sortir a mossegar-vos des del primer minut i fins al 90 van seguir apretant. És una passada.
Sí, la veritat és que et dones compte de l'exigència que posa el Xolo als seus jugadors, no? I et dones compte de tot, sobretot al nivell al que estan, no? Quan t'enfrontes a ells veus realment quin nivell estan i a quin ritme, sobretot, no? Perquè van a un ritme molt superior i una intensitat espectacular, no? I això és el que el Xolo està fent amb l'Atlètic de Madrid i ho està fent molt bé i quan, ja et dic, quan jugues contra ell cara a cara et dones compte el bo que són.
I del Calderón, què és el que tens ganes de veure? Com a aficionat has estat alguna vegada a l'estadi?
No, com a aficionat mai he estat, no he pogut veure cap partit, he vingut només de via turística, no?
Ostres.
He vingut de visita turística i res més, no? Jo el que vull veure és més que ara l'ambient, no? Veure el Frente Atlético allà animar, jo estar al camp, trepitjar la gespa i veure un partit oficial, no? Volia veure algun cop, sempre algun partit aquí oficial, em toca jugar-lo, més que veure el jugar, o en cas de que l'entrenador em posi els minuts que em posi, doncs disfrutar i des de la gespa, no? Jo crec que això és molt important.
Del partit d'anada, quina samarreta et vas endur?
La de Thiago, però perquè, bueno, la primera que vaig agafar, perquè agafo una com sigui, perquè no em quedi sense, perquè tothom vol una samarreta i haig de ser company també i cedir a que tothom pugui agafar la seva samarreta de record, no? Avui sí que intentaré, a veure si puc agafar una altra, d'algun davanter sobretot, que són els que jo...
Quina? Quina et fa il·lusió? Quim, quina et fa il·lusió?
Home, la d'Adrián pel número 7.
Ah.
Pel número, no per ell també, perquè... Per ell, però sobretot pel número, no? Però bueno, ja veurem. La que sigui, tothom vol agafar una samarreta i el més important és que tothom s'emporti d'aquí un record.
Saps quina anirà molt cara d'aquí uns anys? Quim, la de l'Oliver. La de l'Oliver anirà més cara d'aquí uns anys, eh? Pensa tu això.
Jo crec que sí. És un gran jugador i ho va demostrar el nostre camp i ho demostrarà. Et donarà moltes alegries.
I tant que sí. Vinga, Quim, a veure què passa aquesta tarda. Sobretot, disfruteu molt, que us heu guanyat el dret a viure aquesta experiència. I si a sobre podeu marcar el Calderón, tu, això seria la bomba ja. Però passeu molt bé.
Moltíssima gràcies.
Una abraçada, Quim Araujo, jugador del Sant Andreu. Que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Zona mixta. Esports a la carta.
El Girona viatjava a Getafe amb la intenció de plantar cara al conjunt de primera després de l'empat a un del maig d'anada, però aquesta il·lusió va durar només 4 minuts. En aquest temps, els locals van tenir temps de fer dos gols i pràcticament sentenciar l'eliminatòria. Al final, 4-1, van perdre els gironins, que s'acomiaden de la Copa i també de la possibilitat i de la il·lusió que tenien de creuar-se amb el Futbol Club Barcelona a vuitens. Saludem amb un dels integrants de la plantilla dels gironins, els Jofre Mateu. Jofre, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una llàstima, no? Us vau quedar sense opcions massa ràpid. Aquests gols van ser molt matiners. Què va faltar, Jofre? Us van agafar, no sé,
bueno,
va sortir freds.
Clar, és el típic, pels minuts que eren, és el típic que dius que, bueno, que no va sortir prou concentrat, prou ficat al partit, però jo no crec que va ser això, perquè realment no van ser jugades que l'equip estigués desordenat, no van ser accions, diguéssim, de molt encert seu, van ser realment dos gols que no se'ls van haver de currar gaire i que nosaltres no vam estar encertats, però com a bloc, no sé com dir-ho, però va ser una llàstima. Jo crec que anàvem amb intenció de com a mínim competir-ho, no?, amb un resultat que no ens era del tot favorable, però que, bueno, que estava obert i ostres, va ser massa ràpid, va ser, després ja només va quedar, doncs, no baixar el cap i intentar-ho.
Tot i així, va haver-hi algun moment que vau tenir opcions, no? Després del 3-0 sí que ja és molt tard, però reaccioneu, feu un gol i fins i tot comenceu a jugar bé al futbol en aquell moment. Jofre, sembla que us connecteu al partit i podríeu haver donat un ensurt encara aquí al Getafe.
Sí, per això, aquesta és la idea de sortida, no? Doncs intentar tenir la pilota, és un camp que és gran, que ells... No és un equip tampoc especialment intens a l'hora de defensar, llavors, bueno, pues aquesta possessió que vam demostrar poder tenir-la des del principi, intentar, doncs, bueno, a poc a poc anar agafant domini de partit per anar arribant, no? Però, clar, ja a 3 minuts ja vas 2-0, doncs ja no hi ha gaire història.
Amb la teva experiència, després de tants anys jugant a aquest esport, al futbol, tot plegat forma part d'aquesta mala dinàmica en la que ha entrat l'equip a la Lliga. És una mostra més, no?, de que quan les coses no surten, no surten, per moltes ganes que hi posis de vegades, no?, perquè ahir viatjava, com deies, amb moltíssimes il·lusions i ostres, tu, en un obrir i tancar d'ull se'n va l'eliminatòria en Orris.
Sí, bueno, jo... Crec que encara no estem en aquest punt, evidentment, no sé si sóc una mica massa optimista, però jo veig l'equip que és veritat que els resultats no ens estan acompanyant últimament gens,
sí.
Que fa dies que no guanyem, però no veig un equip que s'estigui desmuntant, que els partits no es competeixi, que li passin coses de tipus agafades, no?, que ja estàs així, jo encara no estic en aquesta situació, no veig l'equip aquí, necessitem suma de 3, algun partit per bueno, per treure'ns una mica tot això de sobre, però crec que evidentment hi ha coses a corregir, però, bueno, som molt a temps, hem de mantenir tota la calma que puguem, intentant fer un punt més de sacrifici per això, no? Perquè jo crec que en pic, guanyem algun partit, la cosa canviarà una mica.
I on creus que s'ha de corregir més? Al davant s'ha d'enxufar més la pilota o al darrere, que no marquin amb tanta facilitat gols a la porteria gironina?
Jo crec que, bueno, últimament estem insistint més en l'aspecte de solidesa defensiva, no? Perquè, bueno, crec que l'equip té suficientment creativitat com sense ser un equip amb molt bagatge ofensiu, perquè, bueno, no som una plantilla de, diguéssim, que té molts jugadors a davant. Bueno, sempre tenim arribades, hi ha gent que arriba molt i hi ha gent que és capaç de fer gol, no? Però jo crec que si aconseguim deixar porteries a zero, tenim bastant guanyat per anar guanyant partits.
El míster ha demanat reforços. Tu què en penses? Calen reforços per millorar aquesta situació en la que es troba el Girona ara mateix?
Mira, jo amb això m'estimo més no entrar a valorar. Jo entenc que, bueno, que cadascú pot tenir la seva opinió. I jo crec que no és una cosa que ens pertany als jugadors. Això, l'àrea que vagi de cobrir que ho faci, jo estic molt content amb la plantilla que hi ha. Crec que confio moltíssim en la gent que tenim i estic segur que els que hi som ho traurem. Bueno, si al final deixessin que anem més, doncs que vingui per ajudar.
Déu-n'hi-do el que us espera per això, eh? Estan mirant una mica el calendari i teniu uns compromisos a domicili que déu-n'hi-do, eh? Equips de primera com Mallorca el pròxim, després rebeu a la Pontferradina, però després viatgeu consecutivament a La Corunya i al camp de l'Alavés. Toca reaccionar en grans places, eh?
Doncs sí, mira, no ens toca més remei. Ara és el que hi ha perquè és el que tenim més a prop i, bueno, no és fàcil, però la categoria demostra moltes vegades que no té res a veure l'equip per treure punts, no? Jo crec que hem sigut capaços de demostrar que podem competir amb qualsevol rival, sí. I ja et dic, la qüestió és, bueno, intentar seguir la mateixa línia, reforçar coses que hem de millorar i apel·lar a tenir una mica un punt de sort en algun dia que ens permeti guanyar una mica de tranquil·litat de cara als partits que venen.
Esperem que el Jofre Mateu tingui tota la raó del món, que aquest equip reaccioni quan abans millor, perquè al final, Jofre, tal com està aquesta categoria, ara sumeu dues victòries i estem parlant de les posicions de play-off d'ascens, eh? Vull dir que això del futbol canvia dia a dia i jornada a jornada i ho teniu ara mateix a les vostres mans, d'acord? O sigui que
sí,
a pels tres punts a Mallorca, d'acord?
Moltíssimes gràcies.
Vinga, molts ànims, Jofre, que vagi bé. Gràcies.
Adéu,
adéu, bona tarda.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 2:27, si no patiu. Continueu al Zona Mixta. Hem posat una mica d'ambientació nadalenca per parlar, doncs, no d'esport ben bé. En canvi, sí que volem parlar una estona de solidaritat i de la campanya Reis per a tothom, que enguany arriba ja a la 16a edició, amb l'objectiu, com cada any, que cap nen ni jove es quedi sense joguines i que les persones grans també rebin algun obsequi, doncs, que els alegri aquestes dates tan assenyalades. Per parlar d'aquesta campanya Reis per a tothom, doncs, tenim ja a l'altra banda del fil telefònic a la seva coordinadora, la Diana Plaça. Diana, com estem? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Doncs mira, els del Zona Mixta no volíem deixar passar la possibilitat de, almenys durant uns minuts, no, obrir espai a la solidaritat i a aquesta campanya que organitzeu, Reis per a tothom, i ens agradaria, doncs, que com a coordinadora ens expliquis una mica, doncs, quines són les possibilitats que tenim per col·laborar en aquesta campanya. Què ha de fer la nostra audiència per posar el seu granet de sorra?
Pues la veritat és que hi ha feina per tothom. Si nosaltres fem una recollida de regals per Reis, com has comentat, per nens, per joves i per gent gran. Fem moltes èmfasis en els regals de joves i gent gran perquè són els que ens costa més de recol·lectar. I ajudar, pues, ja des d'anar a deixar els diferents punts que tenim a Barcelona repartits entre el carrer Villarroel número 81, al Museu Diocesà de Barcelona, que està al costat de la catedral, i a les vostres oficines mateixes de Ràdio Estel, sí. Tenim aquests tres punts de recollida que qualsevol es pot apropallar a deixar els regals. I, a més, també necessitem voluntaris. Voluntaris perquè sense ells no és possible aquesta campanya ni aquest projecte, i voluntaris que ens ajudin a col·laborar, pues, per classificar aquestes joguines, transportar aquestes joguines i fer difusió del projecte, no?
Uh-huh. I si bueno, som, en principi... Una pregunta, Diana, sí. I si som de fora de Barcelona, per exemple, perquè a Ràdio Estel i al Zona Mixta ho escolta molta gent de fora de Barcelona, com poden també participar en aquesta recapta?
Sí, doncs, sobretot fora de Barcelona ens aniria molt bé que també fessin difusió. Tot el que sigui difusió a nosaltres ens ajuda moltíssim. I si poden, pues, els caps de setmana nosaltres és quan fem la selecció de les joguines. Si es poden apropar una miqueta al nostre magatzem els caps de setmana, que ja els hem posat perquè hi hagi més disponibilitat per la gent que és de fora i que no pot entre setmana, sí. Pues nosaltres encantats.
I on teniu aquests magatzems?
Els tenim al carrer Begur de Barcelona, aquí al costat del carrer de Sants.
Perfecte. Perfecte. I, sí. I quantes joguines, més o menys, arribeu a recaptar en d'altres edicions, Diana?
Estem parlant de que arribem a més de 5.000 nens, són 5.000 joguines, estem parlant de bueno, que són moltes joguines, sí. Hi ha molta demanda, estem veient que en comparació amb els anteriors, cada any va pujant aquesta demanda, malauradament, perquè hi ha famílies necessitades que no poden ni fer de Reis a les seves famílies. I és per aquesta raó que bueno, que cada any, pues, va creixent aquest número de joguines. De moment tenim una demanda, pues, el que et deia, no? de 5.000 joguines, però això cada setmana anem rebent més i més persones i institucions que ens van demanant pues més regals. Uh-huh. No només joguines, sinó, insisteixo molt, amb el tema de gent gran, perquè hi ha moltes entitats de gent gran que també ens han demanat, ja que pues, hi ha molta gent, malauradament, que estan a les residències i que no tenen gaires visites dels seus familiars, almenys que també rebin algun detallet de Nadal. I la gent jove igual, també estem participant en centres de nens i joves d'acollida, uh-huh. i que també els hi falta, pues, algun detallet de regal de Nadal.
Clar que sí, ens hem de recordar, evident, més i més aquests dies, no, doncs amb aquests gent jove, amb els nens més menuts, però també la gent gran, que com deies, doncs també
exacte,
necessiten que els hi alegrem aquests Nadals. Doncs, Diana, moltes gràcies. Si et sembla, destaquem que la iniciativa és de la Delegació Pastoral Universitària a través del Centre Cristià dels Universitaris i que compta amb el suport i la col·laboració de Càritas, Radio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i el Museu Diocesà de Barcelona. M'he deixat algú, Diana?
I el Rotaract Diagonal, que som també nosaltres que col·laborem executant tot aquest projecte, també, que som joves que anem fent projectes arreu de Barcelona amb tot allò que podem ajudar.
Com es diu el...
Rotaract Diagonal.
Perfecte, ara s'ha sentit bé, perquè abans amb això de les connexions telefòniques a vegades falla una mica i ha fallat. Doncs moltes gràcies a tots per engegar un any més aquesta campanya Reis per a tothom i que torni a ser un èxit aquesta 16a edició, d'acord?
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Diana Plaça,
gràcies,
que vagi molt bé.
Adéu,
bona tarda.
Adéu.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Aquest dimecres, un dels epicentres de l'actualitat poliesportiva, el tenim al Museu Melcior Colet, on la Federació Catalana d'Esports d'Hivern ha presentat totes les novetats de cara a aquesta temporada 2013-2014, que podríem dir que enguany culmina a Sochi, amb els Jocs Olímpics d'Hivern de 2014 que es disputaran en aquesta població russa. Saludem el Raül Morón, que ha seguit fil per randa el que ha passat avui en aquesta presentació. Raül Morón, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, com ha anat aquesta presentació? Quins són els trets bàsics del que han explicat avui a l'Òscar Cruz i companyia?
Doncs molt bé, han estat presentant la temporada per 2013-2014, que com tu dius tindrà el punt culminant als Jocs Olímpics de Sochi al febrer. Començarà a principis el dia 7, que té la inauguració a aquella ciutat russa. Mm. I estic força ben acompanyat avui perquè em trobo amb el Gabriel Gorce, que és el primer i únic esportista ara mateix olímpic que té la classificació i a la butxaca per anar a competir a Sochi 2014 i està acompanyat també per el Josep Arnau Ferrer, que és el seu guia. Gabriel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt il·lusionat, imagino, no? Ets el primer classificat per a Sochi. Content?
Sí, la veritat és que supercontent i, bueno, és una cosa que ja persegueixes des de fa 4 anys i que ja et diguin que estàs confirmat i tal, ja et centres en entrenar i preparar-te molt bé per aquell moment.
Mhm. Hem vist que també vas estar a Vancouver, una experiència ja als Jocs Olímpics del 2010. 4 anys més tard, has millorat els teus resultats, competiràs a totes les competicions que pots optar en la teva modalitat. Imagino que ara, escalant posicions, no? Quin és el teu objectiu per Sochi?
Doncs ara l'objectiu claríssim que tenim és amb les esperances de fer una medalla, almenys, com a mínim una medalla. Sempre vas amb la idea de, jo almenys m'ho presento així, que és anar amb aquesta idea, que després si no es fa la medalla no passa res, però tu ja tens un objectiu clar i les forces les centres en aquell objectiu. Llavors, encara que després no l'assoleixis, després tens la satisfacció de dir, bueno, jo ho he donat tot i ja està, però l'objectiu sí, és fer una medalla en alguna de les 5 proves. Hi ha especialitat en velocitat, mm-hmm, sobretot en el descens, que últimament se'ns dona bastant bé, estem en el rànquing mundial, estem bastant bé, però bueno, les altres tampoc les descartem perquè mai se sap el que pot passar.
Mm-hmm, perquè sí, que comentem que participaràs tant a eslàlom, a gegant, supergegant, supercombinat i descens, i veig que també has provat la pista, no?, d'allà de Sochi a principi d'aquest any, i va ser 5è a les proves de descens a la final de la Copa del Món.
Sí, la vam provar al març perquè l'any abans sempre es fa el test event, que diuen, no?, que es prova la pista, sobretot pel tema de descens, crec que també ho proven, i llavors també et trobes el mateix traçat l'any següent, quasi bé el mateix, si no han de canviar alguna cosa, i vam fer 5è, va ser una baixada bastant constant, una baixada que vam poder agafar molta, molta informació, a més que veníem del dia abans que jo m'havia caigut, m'havia menjat una porta, però bueno, va ser una... Anàvem amb una motivació molt gran i vam ser cinquè a menys de 2 segons del primer, o sigui que també és una cosa que, en el meu cas, jo estic satisfet perquè veus que estàs allà, saps?
A falta de 2 mesos perquè comenci tota aquesta gresca als Jocs Olímpics de Sochi, com es presenta el teu calendari i la teva agenda, com t'entrenes, quin és el més o menys el calendari que tens en ment d'aquí a febrer?
Doncs ara mateix vam tornar de Tignes, una estació francesa molt coneguda als Alps, vam estar 2 setmanes allà, i ara des del dilluns aquest passat ja hem començat, amb una setmana entremig de descans, doncs aquest dilluns hem començat a entrenar aquí als Pirineus, i hem començat a 2 dies portem a Sol Déu, entrenant velocitat, el tarter, i ha estat molt bé. Després, fins a cap d'any, menys algun dia que tindrem una mica de festa, doncs Nadal, per exemple, no? Estarem entrenant doncs, a la Molina algun dia, estarem voltant per aquí, per la Cerdanya, ja veurem, segons com donin les condicions ja anirem a un lloc o a un altre. Després tenim al gener, anem a Canadà i després a Estats Units, perquè hi ha unes copes del món, i ho fem el nostre objectiu, diguéssim, és tenir l'ambient ja més de cursa, no? Però no deixa de ser per nosaltres, és un entreno perquè l'objectiu és Sochi. Llavors anirem allà a competir, a provar les nostres aptituds amb la resta de gent que hi haurà, que ja serà les que ens trobarem als Jocs, i anirem allà a fondo, llavors veure com estem i, diguéssim, entre els altres. I després, a finals de gener, estarem a Itàlia, em sembla que és. No, a França, perdona.
Vale.
A França, i a Tignes un altre cop, perquè fan allà curses. Després hi ha Suïssa, a Sant Moritz, i després tenim una setmana a mitjans de febrer que suposo que estarem un altre cop per els Pirineus. Estem per la Cerdanya sempre. I ja a finals de febrer estarem a Itàlia.
Per tant, un calendari atapeït. Se li veu il·lusionat al Gabriel, se li veu content. Molta sort, Gabriel, pels Jocs Olímpics de Sochi 2014. Esperem que, com tu dius, tornis com a mínim amb una medalla al coll.
Espero jo també, i si més no, almenys l'experiència segur que serà increïble.
Molt bé, Gabriel, moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres, al Zona Mixta.
Moltes gràcies.
Gràcies, Gabriel. Doncs eren les paraules, Dani, del Gabriel Gorce, que és el primer esportista català de casa nostra, el primer esportista de la delegació espanyola, que estarà a Sochi 2014, ja té el bitllet i, per tant, ja l'hem escoltat, molt il·lusionat per aquesta cita que ha començat al febrer, i fins a aquella data, moltes dates entremig també per intentar millorar els seus resultats a la gran cita de Sochi.
Sí, sí, es nota que té l'agenda ben atapeïda per preparar consciència a aquesta cita olímpica i també, com deies, de les seves paraules, notem que està emocionat i amb ganes que arribi ja a aquest set de... en aquest cas una miqueta més tard quan comenci la cita paralímpica, que serà quan el Gabriel Gorce doncs entri en competició. Què t'anava a comentar? Alguna cosa més a destacar d'aquesta presentació de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern?
Doncs que han estat moltes personalitats del món de l'esport català, ha estat el secretari general de l'esport Ivan Tibau, ha estat també la tinenta alcalde d'esport Maite Fandos de l'Ajuntament de Barcelona, també el senyor Òscar Cruz, el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, i han comentat sobretot un dels temes principals, parlat de Barcelona 2022, de la candidatura que ja van comentar en el seu dia que ha estat finalment... No es presentarà a la ciutat de Barcelona el 2022, sí, com ja van comentar, però sí que s'ha, diguem, incentivat la idea de que Barcelona 2026 és una opció bastant viable, ha comentat la Maite Fandos, que és una opció tan viable com que s'està amb el compromís ferm per assolir aquesta candidatura al 2026. Ha destacat que amb la intromissió de Pequín per intentar aconseguir l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern del 2022, no se sap encara, per tant, si serà el 2022 una ciutat europea la que aculli aquests Jocs Olímpics d'hivern, per tant, el 2026 podria ser Barcelona un altre cop presumpta candidata per acollir aquests Jocs Olímpics d'hivern. No se sap encara, estàvem barallant no, les xifres de l'any entre el 2026 i el 2030,
sí.
Però sí que és veritat que es manté aquest compromís ferm d'apostar per la ciutat de Barcelona-Pirineus per aquesta gran cita d'aquí a més de 4 anys.
Doncs estarem molt pendents del que pugui passar amb aquesta possible candidatura. Tancada ja la de 2022, doncs sembla que tot s'encamina cap a 2026 o fins i tot, com deia el Raül Morón, cap a 2030. Estarem molt pendents els dimarts aquí a Olímpia, si no cada dia a la Zona Mixta. Moltes gràcies, Raül Morón, per aquesta informació des del Museu Melcior Colet amb aquesta presentació de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Com sempre, molt bona feina, que vagi bé. Company.
Igualment, Dani, bona tarda.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Esteu. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda, oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Planeta Aigua, amb Agustí González.
Tres quarts de tres de la tarda, un quart d'hora sencer per al senyor Agustí González. Com estàs? Bona tarda.
Doncs no m'ho crec. No m'ho crec.
Podrem anar tranquils i ja veuràs que encara ens faltarà temps. Què t'hi jugues?
Doncs segurament.
Sí, que avui al Benja Villegas l'hem...
Li he donat dia lliure,
sí,
no?
Sí, li he donat dia lliure, que té uns menesters prou importants. Ja els comentarem quan sigui 2014. Esperem felicitar-lo, perquè si tot va bé en breu serà pare, que tot anirà bé, evidentment.
I tant.
Escolta'm una cosa, Agustí. Comencem parlant de waterpolo i en aquest cas ens agrada començar parlant de les noies i de les supercampiones del Sabadell, que tenien un derbi contra el Terrassa per allò de la rivalitat del Vallès Occidental, però clar, hi ha tanta diferència entre el Sabadell i el Terrassa ara mateix.
Hi ha una diferència de 18 gols a 3, que es diu ràpid, però que déu-n'hi-do.
I això fa que, evidentment, segueixin sent líders, però a l'espera de que el Mataró jugui un partit ajornat, que en aquest cas haurem d'esperar a principis de 2014, que jugaran contra...
El Waterpolo Navarra 98, que segurament guanyaran perquè són les cues i segurament, doncs guanyaran de bastant.
On hi ha emoció és per la tercera plaça, amb Mediterrani, Rubí i Sant Andreu lluitant per aquesta prova de tercera posició.
Podríem dir que el Rubí és un equip que ha pujat aquest any i que podria ser denominat com l'equip revelació, no? Té jugadores joves que ara han estat convocades també per la selecció nacional. I bé, tot apunta que seguirà bastant a dalt doncs, durant tot l'any i és una bona notícia pel waterpolo femení, sens dubte.
Parlem de la categoria masculina, on aquí sí que no hi ha canvis. Al capdavant de la classificació, un líder ferm en solitari, com és el Prometació Atlètic Barceloneta. I per darrere, clar,
destacar,
els perseguidors empaten, no?
Van empatar, ni patir ni pa mi, i es va quedar una mica la cosa així... Es queden a 5 punts i a 7 punts, que ja és una diferència bastant, bastant important, i més en competicions com aquesta, en què un punt, dos punts, una victòria et dona el campionat o el subcampionat.
És el Mataró Quadis i el Terrassa que van empatar a 5 gols, i ara mateix lidera el Barceloneta, que guanyava 7-15 a la piscina del Mediterrani, 24 punts per als mariners, el Terrassa 19, 17 al Mataró Quadis, i ja en una quarta posició el Sabadell amb 13, i destacar una victòria important d'un equip català a la pista madrilenya del Canoès, el Sant Andreu.
Sí, un Canoè que està cridat també a ocupar llocs d'honor, no?, a la classificació, i que el Sant Andreu, en un partit poc vistós, però un partit molt valent, doncs va aconseguir guanyar 6-8 a la piscina madrilenya i que els hi donen aquests 13 punts, no?, que els fan 5 anys de la classificació, que està molt bé.
Tinc la sensació que el Sant Andreu va cap amunt. No sé tu què en penses, però
sí,
que han trobat el seu,
a veure,
la seva línia de joc.
Era obvi, entre cometes, Joel Esteller estava lesionat de l'esquena, ara s'ha recuperat. L'Eric Brugué també està jugant un molt bon campionat. Són peces que s'estan acoplant, que no havien jugat abans mai juntes, mai plegades, i llavors ara doncs comença a donar aquest rendiment que s'esperava, perquè el Joel Esteller, no oblidem, va ser pitxitxi l'any passat de la Lliga Nacional.
El Sant Andreu va d'estar aquí lluitant per aquesta quarta posició com a mínim. Jo estic convençut que al final els andreuencs els...
Esperem que sí, és la seva Lliga. El que passa és que, clar, a partir del Waterpolo Navarra, mira, per exemple, el 9è, Waterpolo Navarra els va guanyar a casa seva i els hi treuen 4 o 5 punts. Mediterrani, Catalunya, Canoe, tots estan allà molt empatats, i és el que comentàvem, ve d'un partit, ve de dos partits.
El que més m'agrada veure és que a la part baixa de la classificació de la divisió d'honor masculina no tenim cap català. Ara mateix penúltim l'Helios i últim el Concepción Ciudad Lineal.
No, i comentar que a primera divisió els líders són el Sant Feliu i el Molins de Rei. És a dir, estan allà dalt.
Doncs a veure si tenim...
I el Poblenou, perdona, que no m'oblido del Poblenou. Els tres equips estan entre les 3-4 primeres posicions.
Passem cap a la piscina. Aquest cap de setmana arriba aquesta competició, aquest show que s'anomena Duel in the Pool, amb dues representants catalanes, una catalana i una mallorquina, la Mireia Belmonte i la Melanie Costa, que s'enfronten, recordem, continent europeu contra els Estats Units.
Un munt de proves. Mm-hmm. Un munt de proves. A veure, els antecedents no són gaire positius per Europa, no? Recordem que el 2011 Estats Units va aconseguir 185 punts i Europa 78.
Quina pallissa, tu.
Sí, i l'Atlanta el 2011 174 i 80. Comentar que és una competició que es disputa en piscina de 25 i un total de 30 proves. 13 individuals per categoria i 2 de relleus per cadascuna. Uh-huh. I a partir d'aquí hi ha una sèrie de barems, primer 5 punts, segon 3 punts, tercer 1 punt, i van sumant.
Doncs això comença el divendres 20 i, vaja, la setmana que ve doncs veurem com li ha anat a la Mireia Belmonte davant l'Edeki i les grans nedadores estatunidenques, i a veure a la Melanie també com li han anat les coses. Una Melanie que finalment ha tornat de 8 de l'europeu de Herning,
sí,
en piscina curta.
A veure, podia passar, no? Es comenta que potser venia una mica ja passada de forma, no? Es va fotre molta canya a la Copa del Món i això tard o d'hora s'ha de notar. En canvi, la Belmonte doncs ha fet el que ha fet, no? Que són 4 medalles d'or, que es diu ràpid, però crec que mai havia passat de la natació espanyola. I bé, doncs, lo de la Melanie tampoc va acabar finalista en 2 proves i va fer el seu paper ben fet.
La Mireia va guanyar 200 papallona, 400 i 800 lliures i 400 estils. Si et sembla, parlem amb algú que em sembla que no li haurà sorprès el que està fent la Mireia en l'actualitat. És el Jordi Murió, tècnic superior de natació, durant molts anys a la Federació Espanyola i també durant molts anys entrenador de la Mireia Belmonte. Jordi Murió, com estem? Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants anys vas entrenar a la Mireia, Jordi?
Doncs 4 aquí al Car de Sant Cugat. I un al centre del rendiment de Madrid.
Amb tu ja es va proclamar campiona mundial júnior, el 2007, sí, en els 400 lliures i 400 estils. Sí. Tu sabies ja que la Mireia anava per gran estrella de la natació, no? Tu sabies que tenia fonaments la noia.
Sí, perquè és el que diferencia a un esportista de rendiment a excel·lència, a buscar medalles d'or i llocs olímpics i tot això, és que de petita, com ella, recient ingressada al Car de Sant Cugat, unes preguntes que li vaig fer, fins on volia arribar, no? Em va dir medalla d'or, ho va deixar molt clar, no? Medalla d'or dels Jocs Olímpics. I fins aquí no
pareix. En quina edat t'ho va dir això, Jordi?
Això m'ho va dir als 12 anys ja.
Caram.
I inclús ella a la seva habitació ho tenia posat en una pissarreta i tenia molt clar, no? I és una noia que, bueno, que tots els objectius que ens anàvem proposant, doncs els anava fent, però per ella era un pas més. No és com altres nedadors que, per desgràcia, en tenim molts que tots són campions de Catalunya, campions d'Espanya, i ja en tenen prou, no? I ja per ells l'objectiu ja està cobert, no? Potser això ho tenia molt clar.
Però entenc que amb aquest plus, o, amb això s'ha de néixer o vosaltres els entrenadors també podeu formar o empènyer aquests nedadors que tinguin aquests objectius tan ambiciosos? Suposo que s'ha de néixer una mica, no?, amb aquest esperit supercompetitiu.
Bueno, sí, això, evidentment, hi ha molta gent que vol ser campió olímpic, però després ho has de demostrar amb el dia a dia, amb l'actitud, no?
Clar.
I això, doncs, pues, requereix que la persona que ho vol sap que es té que formar molt multilateralment, vull dir, molt amb moltes facetes, no només ser bona nedadora com ella, que ho és, competitiva, sinó també pues, passar moments difícils, que els ha passat i tot això prepara pel futur.
Mm-hmm. Tu la veus capacitada per arribar a Rio de Janeiro amb possibilitats d'aconseguir medalla?
Sí, jo crec que ara més que mai, perquè l'any passat, sense proposar-s'ho, a més amb aquells 3 mesos d'una mica parada, de patir, tot això,
sí.
Sense proposar-s'ho i ha sortit molt bé. Per tant, el que li faltava potser era això, era tenir molta continuïtat, i li ha sortit bé tota la temporada, el Campionat del Món, les Copes del Món, ara aquest Campionat d'Europa. Jo la veig molt ja, molt segura d'ella mateixa.
Mm-hmm, molt centrada,
que,
a més, no?
Coincideix bastant en que algunes de les seves rivals ja ho estan deixant. La gent jove que puja són bastant irregulars i ella està agafant el camí molt més segur en tot i a més amb moltes possibilitats en diverses proves. Vull dir que encara té temps per definir una miqueta on té que fer l'hort a Rio, no?
Encara no hem vist tot el potencial de la Mireia. Tu creus que té 23 anys ara actualment, pot donar més de si? Quina és l'edat ideal d'un nedador?
Bueno, l'edat ideal també depèn molt de l'edat que comencen i com comencen. Aquí a Espanya, per mi, que ara també un dels problemes que hi ha és que ja fa molts anys que tenim bastants campions d'Europa júniors i bastants finalistes, però també preparen de molt aviat el ser campió d'Europa júnior o ser finalista d'Europa júnior, no?
Uh-huh.
Ella va ser un pas més. I, per tant, ella jo crec que tot el seu camí ha sigut sempre progressiu i la prova està que amb un entrenador molt dur i molt exigent, doncs ho està aguantant tot. I això és una bona senyal que tot el seu procés ha sigut bo.
Jordi, una pregunta. Molts campions que tenim aquí amb categoria júnior es queden pel camí, no? Passa moltes vegades que despunten i després, doncs, quan arriben a absolut, no se sap res d'ells. Quina és la manera de que aquests campions que tenim en categories inferiors, a Europa, aquí a Catalunya, puguin aconseguir destacar a nivell absolut?
Bueno, mira, avui mateix acabo de llegir un article, un titular del mateix entrenador de la Mireia, del Fred, però no. I posa
les que
si aquí s'entrenés, ja. Si aquí s'entrenés molt més, hi haurien 1.000 Mireies.
Uh-huh.
Amb això estic completament en desacord. Perquè potser és aquest el problema. De que, bueno, ell per què no n'ha fet 1.000, no?
Clar.
Possiblement perquè els que ha trobat, els ha trobat en condicions dolentes, massa intensitat, massa càrregues, tot massa precipitat, per això no poden haver Mireies. Llavors, això és un dels problemes, jo crec, que potser la gent intenta accelerar els processos. També aquí hi ha un problema de professionalitat. Jo crec que els entrenadors catalans i espanyols són molt bons, però tal com està a l'esport i la crisi, tot va una mica ajuntat, doncs la nostra professió també està en perill. I aquí potser molts entrenadors no tenen prou temps per fer, per exemple, el que jo vaig fer amb les Mireies. Segurament, si ho poguéssim fer, doncs, potser sí que hi haurien més Mireies, no 1.000, com diu Fred, però alguns més, alguns deportistes més, sí, no? Llavors, jo el que crec que es té que tindre paciència i es té que intentar, igual que fer la que vam tenir la sort de fer amb la Mireia, doncs anar pas per pas, i el primer de tot, doncs, ho va fer ella, doncs, conèixer el seu cos, conèixer fins on pot arribar i anar formant-se. I això, per desgràcia, me dona impressió, perquè som, ja ho he dit abans, no? Molts anys que en categories joves estem molt bé, i després no estem gens bé, en comparació, no? En comparació amb els altres països. Nosaltres fem dos passos i els altres en fan quatre, de juniors cap a davant.
Jordi, en l'actualitat t'estàs dedicant a assessorament, no?, de diferents federacions, estàs viatjant a diferents països com Colòmbia, Brasil, Portugal. Què tal aquesta nova experiència, Jordi? Satisfet?
Sí, molt, perquè, bueno, jo al final cap faig el que em demanen, no? Vull dir, jo pensava, doncs, estar en plan ja mig jubilat, o jubilat del tot,
sí.
I hi ha gent, doncs, que compta amb mi perquè els ajudi, i jo no estic ajudant directament a nedadors, estic ajudant a direccions tècniques, a fer plans estratègics, i molt content perquè, igual que jo, ho he dit abans, molts entrenadors d'aquí podien fer aquestes tasques, perquè a fora crec que se'ns veurà potser estar més que aquí dins.
Doncs, Jordi, ens alegrem que continuïs vinculat al món de la natació. Et queden moltes coses per explicar, que en saps un munt del món de la piscina, del clor i de tot plegat. Gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta. Un plaer haver xerrat amb tu, i a veure si al llarg de la temporada en aquest planeta aigua, doncs, ens segueixes explicant coses, d'acord?
Molt bé, d'acord, quan vulgueu.
Que vagi bé, Jordi. Adéu, bona tarda.
Vinga, adéu, bona tarda. Adéu.
Doncs el primer gran entrenador que va tenir la Mireia Belmonte, i segurament el titular més impactant, és que amb 12 anys la Mireia Belmonte li va dir: no, senyor Jordi Murió,
vull ser medalla d'or.
Medalla d'or olímpica. Quasi res, no tenia les coses claretes, la noia.
Sí, no. Porta bé el camí.
I porta bé, va molt ben encaminada. A veure què fa aquest cap de setmana en aquest dueling de pool. Estarà cansada, però segur que lluitarà al màxim. Agustí, gràcies per la teva companyia. La setmana vinent descansem. És dia de Nadal.
Bon Nadal, no?
Bon Nadal.
Cantarem Nadales o algo.
I tant que sí. Nosaltres aquí encara estarem demà al peu del canó. Demà més Zona Mixta, us esperem. Adéu, bona tarda.
Són